Catalunya Ràdio i a catradio.cat, Pop-up, amb Mariola Dinarès.
Waking up in California, but these clouds, they won't go away. Every day is like another storm, yeah. I'm just trying not to go insane. And the city's shining so bright. So many dark nights, so many dark days. But anytime I feel the paranoia, I close my eyes and I pray.
Els col·lectius més perjudicats pel confinament de la pandèmia, els músics de tot el món s'han abocat a la missió de llançar missatges d'esperança en un futur que només pot ser millor. Aquí en tenim una mostra de la mà de la banda americana One Republic. Això es diu Better Days, una cançó del 2020. Days, when we can up to a new year, got the past million miles away, when we can up with a new fear. El dilluns parlem de televisió, plataformes i continguts audiovisuals, les tendències i els canvis d'hàbits. Us agraden? Seguiu els documentals? Podríem dir que és un gènere a l'alça. Abans ens queixàvem que no s'invertien diners en documentals. Alguna cosa potser està canviant. A veure què en pensa l'altra Mariola.
Pop-up 5G. La tele que es mira a les xarxes. Mariola Cubells.
Mariola, com estàs?
Dinarès, bon dia.
Què em penses d'això dels documentals?
Escolta, no, a banda, abans, no, 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 és que clar, dius notícies, dones titulars i després jo estic així escoltant-te. Anem a veure un youtuber andorrà que tributa en Espanya. Per favor, rendezvous, és a dir, això per començar, vaig a escoltar-te després, sí, a veure sí. Què diu este xaval, que m'encanta, això m'encanta.
És que, de fet, del tema aquest dels youtubers i Andorra, nosaltres ja fa igual tres temporades que n'estem parlant.
Ho sé.
No, i just
a mi tot este tema en té el cor robat.
Però hi ha molt de secretisme i ningú deia massa res, però en canvi el Martí Mires, que és així bé, molt conegut pel programa, ell té gairebé un milió de seguidors a YouTube, vull dir que és dels grans i parla de futbol. Doncs el Martí Mires, l'Esporcito, ens va explicar, diu, no, si n'hi ha uns 500 de youtubers, però són de tot el món. Ens va començar a donar detalls i dic, ai, però això té mil reportatges.
Me l'escoltaré.
I no ha estat fins que el Rubius hi ha anat, que ha esclatat tot, però bé. Després,
pues una cosa, he de dir-te que m'encanta que estos xavals diguem, estiguen dient, bueno, sí, o sea, que estiga ahí dient el que pensa, no sé, jo vaig a escoltar-lo.
S'està fent molta política, escolta, ara gràcies a aquest tema dels impostos,
sí.
O sigui, ara hi ha nanos de 10 anys que estaven sabent què són els impostos,
bueno,
les polítiques,
molt interessant, això, molt
té alguna mica de risc, perquè hi ha alguns amb unes teories. Un dels que està tenint més repercussió de youtubers, que és Andorra, és un que parla d'economia, però des d'un punt de vista...
Sí, molt groller. Sí, però
molt
està
radical.
Molt bé, lo de les xarxes, lo que ha aconseguit, sobretot Twitter, que diguem, ha esguitat tota la conversa, i és de veres, gent que no havia sentit mai a parlar d'això, ara ho estic parlant. Tornant als documentals, és de veres, cada vegada més, i jo estic ja absolutament enganxada a la quantitat de... Mira, este cada setmana que he estat confinada... he de dir-te que m'he vist un fum de documentals a diferents plataformes, però si tinguera que quedar-me amb una imatge televisiva que m'ha, diguem, omplert de pau i de felicitat, ha sigut la d'Austràlia sense mascaretes amb el partit de Nadal, he de dir-te. Perquè,
clar,
això és aspiracional, aspiracional. No? És a dir, algun dia arribarem a això. I te juro que tenia un moment baix d'humor i de tot, vaig posar-me... me va trobar la tele, en realitat, en lloc de trobar-lo jo a ell, en esta imatge, i va ser fantàstic.
Però bueno, anem doncs amb que la normalitat hagués tornat, que és una mica el tema d'avui, perquè anem als documentals.
Sí.
Us presento el David Fonseca.
David Fonseca és director, realitzador de documentals i productor des de la caseta Ideas Factory. Caseta amb K.
Hola, David, com estàs? Bon dia.
Bona tarda, Mariola.
Hombre, per fi, David Fonseca.
Estic content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
El nostre documentalista favorit.
Clar, tu sí que ho pots respondre, això. El gènere del documental està en un bon moment, David?
Dona, a veure, està en un bon moment, a nivell d'idees està en un moment brutal, perquè hi ha moltes idees, hi ha molts elements que ens permeten doncs, tenir aquestes idees, no? A nivell econòmic, la veritat és que podríem parlar d'una altra situació totalment diferent. El que és a Catalunya estem en un moment bastant crític i a nivell global sí que es van movent cosetes i la pandèmia el que ha fet potser ha estat reforçar més aquests continguts que a través de les plataformes doncs ara tothom s'hi està abocant cada vegada més, no, Mariola?
Clar, és que amb les xarxes anem superràpid, no? I a vegades necessitem estar una hora i mitja que ens expliquin bé una cosa concreta que vam veure un dia en un tuit, no? És a dir, que de vegades falta aquesta reflexió. Suposo que el tema de la inversió, hem vist que ja vam parlar amb tu, David, quan vas estrenar La batalla per la xarxa, després en parlarem, però és que ara estàs en un altre tema molt interessant, perquè La Caseta i el Sidop han fet un documental codirigit amb en Pol Morillas, que es diu Bouncing Back, World Politics After the Pandemic. Escolteu.
The pandemic is a problem of security. And therefore we have to be prepared much better than we...
Qui parla és en Javier Solana. No sé si hi ha aquesta idea de que sigui un documental que serveixi per tot el món. Ja l'heu fet directament en anglès, no? I amb moltes veus d'Europa, de molts punts del món, no?
Sí, la idea ha estat aquesta, Mariola. Ha estat buscar una mica els referents mundials a nivells de diferents aspectes a nivell de contingut i que ens puguin explicar una mica aquesta pregunta, no? Què passarà després de la pandèmia a nivell del món? Com ens afectarà això tant socialment com d'una manera econòmica o d'una manera política, no? I bé, això de la mà del Sidop, que són uns experts, ens van proposar aquesta idea. El Pol Morillas ho tenia molt clar des del primer moment i el que va fer va ser doncs, contactar nosaltres, intentar fer aquesta conjunció per portar a terme aquest documental i la veritat és que estem molt satisfets de com ha quedat. S'estrena aquest dimecres a Barcelona i la veritat és que, a veure, l'hem fet en anglès perquè té això que dius tu, un públic enfocat cap a un públic molt més internacional, però evidentment amb ganes de que tothom el pugui veure i que pugui també tenir altres...
altres... David,
digue'm, Mariola.
Mariola deia lo dels documentals i tu dius, bueno, tal, depèn, però sí que és de veres que lo que sí hi ha és fam de l'espectador, és a dir, això... Sí. Això és evident, perquè estem en un altre moment respecte a com es veien abans els documentals clàssics. És de veres que vosaltres, els realitzadors dels documentals, jo també tinc la sensació de que esteu utilitzant totes les, diguem, totes les eines audiovisuals noves per fer el missatge més fàcil, no? Per a un espectador que també està molt acostumat ja a un ritme vertiginós audiovisual. Llavors, jo tinc aquesta sensació en els documentals que estic veient. Jo no sé, per exemple, el teu de la batalla de les xarxes era una miqueta això, no?
Sí, sí, és cert, perquè però hi ha una cosa que és molt interessant, Mariola, i que ho comentes tu justament, és aquesta prèvia, diguéssim, aquest fet de que la gent, que el públic, que els espectadors ja tenen ja tenen clar que van a veure un documental, no? I la manera d'explicar ha de ser diferent perquè tot ha canviat i la manera de poder donar aquest ritme intern al documental, que no sigui una cosa avorrida, sinó que sigui justament al contrari. Intentem doncs, que hi hagi aquesta fluctuació, no només interès per al relat que s'explica, que sempre és la base i la que tothom s'enganxarà o no, sinó que després també saber donar aquest punt d'imatge, de realització, no?
He de dir que he tingut la sort de ja poder veure aquest documental que s'estrena, com dius, el dimecres a Caixa Fòrum.
Ets una privilegiada.
Estic intentant entendre per què m'ha atrapat, perquè, a veure, tot són declaracions una darrere l'altra d'un munt de gent, però en canvi hi ha unes imatges del món brutals, no sé si estan gravades amb dron fins i tot, però sí que hi ha alguns planos doncs, des de dalt, no? I és com un documental molt global que, de fet, parla d'aquesta pandèmia global, que una de les coses que dieu és això, no? Que diuen molts dels que parlen, és que per primera vegada hi ha una cosa que ens ha afectat a tot el món alhora.
Correcte. Sí, sí, exactament. I a més, fixeu-vos que hi ha una manera, una cosa que és nova amb nosaltres i segurament amb molts altres companys o col·legues. O sigui, totes les entrevistes que hem hagut de fer han set personatges rellevants del món de la política o de la societat a nivell mundial. Llavors, en aquest punt de pandèmia era impossible sortir a rodar a diferents punts del món. No podíem anar a Singapur o no podíem anar segons a quins llocs. Llavors, es va plantejar des de l'inici fer els rodatges a través de xarxes, o sigui, de online, ja sigui Skype o Zoom, o algunes d'aquestes que estem tan acostumats, plataformes, no?
Però amb qualitat, com heu fet això? Perquè tenen qualitat.
Sí, sí.
Ah, aquí estava el tema.
Aquest el tema.
Sí, ens ha costat molt. O sigui, el moment de dissenyar això no era tan senzill, perquè no sabeu vosaltres que és complexa tot el tema aquest, i sobretot que no depèn de tu, depèn de la xarxa, depèn de les interferències que hi pugui haver-hi en aquell moment, no? I teníem, habitualment teníem 15-20 minuts, 30 com a molt per cada personatge, no podíem repetir res. Llavors, ens vam plantejar fer aquestes gravacions i llavors tornar-les a gravar, un cop les teníem gravades, tornar-les a gravar amb càmera per donar-los diferents aspectes i diferents punts de vista. I això ha estat el que ens ha provocat o que ha aconseguit aquest punt més de qualitat, que fins i tot doncs, en pantalla gran, que l'hem pogut veure en pantalla gran nosaltres en una preestrena que vam fer, et dona la sensació que té molta qualitat. Però la
home, ja heu fet servir tàctica youtuber, no?, una mica, perquè
sí,
ja,
sí,
no?
Sí.
O sigui, la pantalla gran, així borrosa, no? Explico,
sí, sí, sí.
El fons borrós, això fa molt de youtuber.
Sí.
O sigui, tot borrós, i llavors ja es veu la pantalla de l'ordinador, més petit, doncs amb la persona parlant, però queda, o sigui, queda bonic, queda estèticament
molt
bonic, que això és diferent, perquè estem molt farts de veure les imatges de videotrucada. Escolta, dins del documental hi ha una cosa que jo fa temps que vull reivindicar aquí des del Bopap, es parla de les paraules premonitòries de Bill Gates a Múnich, va dir que el món s'havia de preparar per una pandèmia global i ningú va preparar res, no? Però realment, ara en el documental, tornar a escoltar el que va dir Bill Gates quan encara no havia començat ni la pandèmia i fa posar de pell de gallina, o sigui, és premonitori total.
Correcte. Sí, sí, el Bill Gates, a més ho va dir-ho al Múnich Conference, però també ho va dir-ho en un TED el 2015. O sigui, estem en una situació de que ell, dintre de tot el que està estudiant a dintre de la seva fundació i dels seus coneixements que van més enllà de la que habitualment ens arriben, ell pronosticava que passaria, que no és tant, o sigui, no hem de patir tant per les guerres ni pels armaments, sinó que hem de patir molt més per això, no? Per intentar buscar la forma de lluitar per unes pandèmies globals. I a mi el que em fa reflexionar, i que ho diem una mica al documental, és que no sigui només aquesta de la Covid, sinó que puguin haver-n'hi altres que a partir d'ara doncs, ens puguin afectar, no? I és una mica el fet de que reflexiona sobre això, no? Que algú fa 5 o 6 anys ja ens estava advertint i que, efectivament, com dius, Mariola, ningú li va fer...
I Javier Solana diu, ara estem una mica millor, tenim vacuna i no tenim tram.
Sí.
Em va fer gràcia aquesta declaració.
Sí.
Són dos elements. Són dos elements que són importants.
Sí.
Exacte. Per una banda, la vacuna... Perdona, digues, Mariola.
No, acaba, perdona.
No, dic, per una banda, la vacuna, que en un temps rècord s'ha aconseguit doncs, fer una cosa que no s'havia fet mai al món, que és la col·laboració internacional a nivell de sanitari, no?, i de buscar una solució. I per l'altra, doncs, aquella part que desestabilitzava potser la política internacional, que era el Trump, doncs també, doncs, com diu el Javier Solana, doncs ha coincidit, no?, que s'han trobat aquestes dues coses alhora.
No, jo volia saber, este documental no, els altres documentals sí que s'han pogut veure, diguem, en obert o en alguna plataforma. Jo vull saber si teniu la intenció d'emetre-ho d'alguna manera, més enllà de la presentació de CaixaForum, per a que pugui estar, diguem, a disposició, no?
Sí, segur que sí, Mariola. S'està treballant perquè molt aviat pugui ser a l'abast de tothom. La gent del CIDOB i el Pol tenen molt clar que ha d'arribar tanta gent com millor pugui, perquè és un tema... de sensibilització i d'informació, que al final el que fa és fer reflexionar la gent. No busquem una solució concreta, sinó que el que busquem és una resposta oberta perquè la gent acabi reflexionant sobre
aquest tema. Sí, i tampoc aquella cosa tan de tot anirà bé, o sigui, prou del tot anirà bé, no? És a dir, que expliqueu, la competència entre Xina i els Estats Units, brutal, això, la Xina serà un superpoder, que ja ho és, però encara més, i les competències per les vacunes, no? És a dir, que està molt al dia, no m'estranya que em diguis, és que estic a punt d'acabar, clar, és que estàs molt actualitzat, no?
Sí, penseu que l'últim tall és del president de la Xina, del Xi Jinping, que el vam acabar incloent al documental fa exactament 3 dies. Vull dir que estrenem just amb els darrers acabats finals, no? Però tornant una mica a això, és el tema. El tema és intentar, doncs, reflexionar d'una cosa tan important com què és que passarà després de la pandèmia a nivell social i polític i mundial, realment.
Va, anem a la batalla per les xarxes, perquè vull saber la teva opinió de moltes coses. I primer de tot, felicitats perquè ha guanyat la primera edició dels Premis Laia a la categoria de documental televisiu, no? Sí. És la primera edició, Mariola Cubells, no?
Sí, és la primera. Acaba de nàixer i està molt bé que siga per vosaltres. Penseu que és un premi vinculat als drets civils i polítics que dona la Generalitat, i a mi que uns premis premin algo que vol fomentar la divulgació, la reflexió, l'audiovisual sobre temes com estos, em pareix
fantàstic. I més que són diners, també. Són diners,
molt important.
50.000 euros, no? No, 25.000 euros.
25.000 per el documental televisiu, sí.
Ja saps amb què els invertiràs o què, els 25.000?
Segurament que sí, perquè tenim el punt mirat amb uns altres projectes molt propers que ja us explicarem més endavant, però que sí, tenim ganes de fer coses noves.
David Fonseca, estem ja en campanya, el documental es parla molt de l'1 d'octubre. Creus que ha canviat gaire el clima polític a les xarxes catalanes des de l'1 d'octubre?
Mira, francament, és difícil de dir, Mariola.
Toma la pregunta primera que te fa la Mariola, directament, sense paños calientes.
Vull saber la teva opinió. Tu que ho has analitzat tant?
No, aviam. O sigui, és difícil de dir perquè, mira, nosaltres el documental el vam acabar el 2019, val? El vam estrenar el novembre. El 2020 ha tingut un recorregut molt, que estem supercontents per diverses regions del món, però les coses han canviat a nivell exagerat, no? O sigui, com està canviant tot és molt bèstia. Ara bé, referent a la pregunta que em feies, mira, jo crec que el que ha canviat potser és una mica la percepció de la gent, la percepció que té la gent a l'hora de... O la percepció, potser se n'ha adonat d'aquelles bombolles que tots tenim, no? De xarxes socials, que t'arriba només la informació que a tu t'interessa més. Jo crec que cada vegada això potser s'està parant una mica més i la gent cada vegada fa més reflexió sobre aquest tema. I vull pensar, o m'agradaria pensar, que una de les coses que ha canviat és aquesta. Ara bé, si ha canviat o no, jo crec que d'aquí 15 dies segurament tindrem més respostes que no pas ara, perquè tot just acaba de començar. Però, vaja, no hi veig
però
massa.
Però sí que n'hem après, potser n'hem après una mica, no? Hem entès una mica més com valen les xarxes socials.
Sí, perquè crec que cada vegada estem... És evident, o sigui, és una cosa que de totes maneres ha set relativament nova i cada vegada doncs, ens trobem amb aquests inputs que canvien, no? I jo crec que sí, que efectivament cada vegada potser som més conscients que la realitat nostra ha de ser més oberta que no pas la que ens dibuixem només amb les xarxes socials. Les xarxes socials serveixen per moltes coses, evidentment, i com bé sabeu en aquest programa, són molt importants. Però és important també no caure en aquest punt de que el nostre petit món virtual sigui només d'aquell i sinó que sigui molt més obert cap a altres costats, no?
Jo tinc la sensació, David, Mariola, tant en el cas de la Mariola, amb un programa com el Pop-Up, amb el teu, fent un documental sobre este tema, tinc la sensació que és molt necessari que gent que fa, diguem, que té este tema com a propi i que sap molt, divulgui la història sense ser ni apocalíptic,
ni cenizo, no sé si me...
Ni fer clickbait, no? Ni fer clickbait.
Claro, exactament, no? És a dir, des de l'alegria, fins i tot, des del coneixement, des de, en fi, des del sentit comú, anem a debatre sobre una cosa que està així. Nosaltres som part d'això que de les xarxes i de la divulgació, però ho fem bé, no? Per a saber el terreny de xoc, no? A mi això em pareix fonamental, de veres, perquè se rep molt més bé, millor, quan ve de part de gent com vosaltres, que són especialistes en la matèria i que es dediquen a això, que quan un de fora ho fa. No sé si
és que a vegades penso que la gent hi posa massa emoció, no? I a vegades hem de fer el periodisme de tota la vida. No? Vull dir, sí, aplicar-lo
sí,
mateix.
Sí, però,
no?
Però saber d'aquest tema, Mariola, tu això ho hem parlat mil vegades. Jo, David, quan vaig conèixer a la Mariola, ningú parlava d'internet, no?
Home,
i la Mariola era la loca... La loca sí. que parlava d'una cosa que ningú entenia, no? Llavors, clar, aquest sí. tipus de coses, saber molt d'este tema te dona autoritat.
Però hi ha coses que, mira, no acabes de saber massa l'opinió perquè hi ha coses molt complicades que s'estan fent ara i et demanen l'opinió i és difícil. Jo, precisament, li volia preguntar al David això, no? Hi ha hagut debat sobre si tancar els comptes de Trump és censura o no ho és. I és un debat superdifícil, aquest,
no?
Perquè,
idea.
Clar, els que estan a favor de tancar-lo argumenten en el dret d'admissió, però les xarxes Clar. Socials tenen una política i s'ha de complir. Tu et vols posicionar en aquest debat? Tu què en penses?
Mira, no, jo no em posicionaré, però sí que, per exemple, us explicaré una mica la sensació que tinc després d'haver fet el documental, no? O sigui, el tema és que nosaltres hem... O sigui, els experts ens han explicat, per activa i per passiva, que les xarxes, o sigui, les persones que controlen les xarxes i, per tant, les xarxes en si tenen més poders que segons quins grans estats. Què vol dir? Que, per exemple, Twitter sap molt més o que qualsevol govern del món. Què passa? Que quan algú pren la iniciativa per compte pròpia de tancar o no una cadena tan important com és el compte de Twitter del Trump, el que estàs fent és, d'alguna manera, encara donar-li més poder en aquesta xarxa social o en aquest ítem, perquè realment el que fas és dir, sí, sí, està bé, per tant, no, jo, diguéssim, a nivell de legislació no hi fem res, i per tant pot fer i desfer, i continuem donant suport en aquesta idea de poder més enllà del que nosaltres ens pensem. Per tant, des del meu punt de vista, jo crec que és erroni, que no s'hauria de deixar que això passés, però no a nivell de xarxes socials, sinó a nivell de la legislació. O sigui, ha d'haver-hi una legislació mundial molt més concreta amb tot aquest tema, perquè si no, això el que ens pot provocar és que demà et tanquin la compte del pop-up perquè sí, o tanquin la compte
ja està passant
de la
Mariola. Ja està passant a molts de nosaltres. No, clar, un ens regulador, que és una mica el que tothom està començant a dir, no? Que ha d'haver-hi algú que reguli.
Sí, però és que el problema és que aquest ens regulador ha de tenir el coneixement per regular-lo. Què va passar, per exemple, amb Facebook quan va anar a la comissió d'Estats Units? Doncs que els legisladors no tenien ni papa del que volia dir legislar una cosa tan bèstia com era Facebook, i per tant no van poder fer absolutament res. Aquí està, el tema és complex, però sí que hi ha d'haver-hi les eines per arribar a aquesta legislació, perquè si no, realment ens estem trobant que cada vegada ens poden tancar més comptes i poden fer i desfer més com vulguin, no?
D'acord. Doncs hem tingut aquí un debat important, perquè és un dels temes centrals d'aquests dies de xarxes socials i també el món postpandèmia. Avui a la consulta de dos quarts, David i Mariola, estem preguntant, us faig la pregunta. Creus que serà igual el món postpandèmia? David, sí o no?
Mira, nosaltres ho deixem obert en el documental, bàsicament perquè...
No, però sí o no, sí o no.
Perquè podríem fer un spoiler i tampoc es tracta d'això ara, no?
No vol respondre.
El món postpandèmia serà diferent des del meu punt de vista particular, segur. Segur.
Per tant, és un no pel... David, Mariola Cubells, creus que serà igual el món postpandèmia?
Serà igual de dolent.
Sí. Bé, que optimistes que estem. Gràcies a tots dos, una abraçada.
Moltes gràcies.